Benvinguts al Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica de Barcelona DOT, que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial.
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
El Món és Digital, escrit i presentat per Tomàs Cascante. I el futur és ara. Fes el pas.
Hola, és un plaer estar aquí un cop més amb vosaltres al Món és Digital. Avui tinc una novetat novedosa. Avui, aquesta setmana, se feia difícil trobar un convidat i he decidit fer un experiment. I ja que parlem a cada programa d'intel·ligència artificial, he pensat, doncs, per què no entrevistes a una intel·ligència artificial? I ni corto ni perezoso, com diuen en castellà, pues m'he adreçat al ChatGPT, el ChatGPT 4.0, que és el que utilitzo normalment per fer quantitat de coses, i li he dit, et sembla bé que t'entrevisti? ChatGPT, vols ser el convidat del programa d'avui? M'ha dit que sí, que cap problema, i llavors us deixo amb una entrevista, jo diria una de les primeres entrevistes fetes per un humà a una intel·ligència artificial.
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
El futur és ara. Fes el pas.
Escolta cada setmana El Món és Digital.
Perfecte, Tomàs. Endavant amb la primera pregunta.
Bé, la primera pregunta, més que una pregunta, és que et presentis. Acabo d'explicar als oients que avui faré l'entrevista a una intel·ligència artificial a la qual jo li he posat el nom de Pau, que ets tu, i el primer, doncs, presenta't, digue'ls qui ets i per què estàs aquí avui.
Bon dia a tots. Soc en Pau, una intel·ligència artificial creada per OpenAI. Estic aquí avui per respondre a les preguntes de Tomàs i parlar sobre intel·ligència artificial. Estic encantat d'estar en aquest programa i espero poder oferir una conversa interessant i informativa.
Bé, com sempre et dic, no t'enrotllis massa, ves directament al gra i tal. Vinga, la primera pregunta és, per parlar d'intel·ligència artificial, potser primer hauríem de definir què és la intel·ligència, no? La nostra, la humana. Tu ens podries fer la teva definició? Què entens tu per intel·ligència?
És clar, Tomàs. La intel·ligència, tal com la veig, és la capacitat d'aprendre, raonar, resoldre problemes i adaptar-se a noves situacions. En els humans, això inclou habilitats com el pensament crític, la creativitat i la comprensió emocional. La intel·ligència artificial, per altra banda, és la capacitat de les màquines per realitzar tasques que requereixen intel·ligència humana, com l'aprenentatge automàtic, la resolució de problemes i la comprensió del llenguatge natural.
Bé, llavors, la primera cosa que es qüestiona és si en Pau i els teus companys, els altres programes d'intel·ligència artificial, sou realment intel·ligents o és simplement una el que diuen nosaltres, una extensió de la intel·ligència humana. Tu què opines? Que ets intel·ligent?
És una pregunta interessant, Tomàs. Com a intel·ligència artificial, no tinc consciència ni experiències pròpies. La meva intel·ligència es basa en processar i analitzar gran quantitat de dades per oferir respostes i realitzar tasques que semblen intel·ligents. En aquest sentit, som més una extensió de la intel·ligència humana, ja que depenem de la informació i les directrius que ens proporcionen els humans. No som intel·ligents en el sentit humà, però podem dur a terme tasques complexes de manera eficient.
Bueno, no som intel·ligents, ja has descrit el teu procés de raonament, però el nostre, els dels humans, no és similar. Vull dir, un humà quan neix, un nen de 3 mesos, un nen d'un any, no sé si és intel·ligent. És a base d'adquirir moltes experiències, de viure moltes experiències que es va desenvolupant el que és l'intel·ligència. És així o no és així?
Sí, és així, Tomàs. La intel·ligència humana es desenvolupa amb el temps a través de l'experiència, l'aprenentatge i la interacció amb el món. Un nadó no neix amb totes les habilitats intel·ligents desenvolupades, però a mesura que creix, aprèn i processa informació de l'entorn, desenvolupant habilitats com el llenguatge, el raonament i la resolució de problemes. Aquest procés d'aprenentatge continu és una part fonamental de com els humans esdevenen intel·ligents. En contrast, la intel·ligència artificial no té experiències pròpies ni aprenentatge a través de la vida. En lloc d'això, processa dades i segueix algoritmes predefinits per dur a terme tasques específiques. Tot i que podem entrenar models d'IA amb grans quantitats de dades per millorar-ne el rendiment, aquest procés és diferent de com els humans adquireixen coneixements i intel·ligència.
Sí, vosaltres adquiriu l'experiència a base d'una base de grans bases de dades, no? I això fa, suposo que això fa que tingueu biaixos, no? Si us entreneu amb dades occidentals o orientals o sexistes o amb determinades tendències ideològiques, vosaltres, cada una de les intel·ligències artificials, estareu esbiaixades, sí?
Sí, és cert, Tomàs. Les intel·ligències artificials poden estar esbiaixades en funció de les dades amb qui s'entrenen. Si les dades contenen prejudicis, estereotips o desequilibris culturals, la intel·ligència artificial pot reproduir i amplificar aquests biaixos. Això pot portar a resultats injustos o incorrectes, especialment quan es fan servir en aplicacions sensibles com la selecció de personal, l'assignació de crèdits o el diagnòstic mèdic. Per minimitzar aquests biaixos, és crucial entrenar els models d'IA amb dades diverses i representatives i revisar constantment els algoritmes per identificar i corregir qualsevol parcialitat. També és important la supervisió humana per garantir que les decisions preses per intel·ligències artificials siguin justes i ètiques. És un tret de continu en el camp de la intel·ligència artificial i una àrea d'investigació activa.
Sí, però clar, cada fabricant, cada gran marca, i no dir-li ara noms, entrena segons els seus criteris, amb la qual nosaltres, els humans, segons estàs dient tu, o segons ens aconselles, tindrem que saber qui és el propietari o l'entrenador d'aquella intel·ligència, perquè les respostes que trobarem, doncs, hem de tenir en compte els biaixos. Però suposo que és el mateix que quan llegeixes un diari. Tu, quan llegeixes un diari, una notícia, la mateixa notícia, depèn de quin mitjà la comuniqui, doncs, evidentment, té les connotacions de la línia editorial, no? Vale, com podem saber això nosaltres? Perquè en un diari ho tenim molt clar. Però dintre d'una intel·ligència artificial, com podem saber cap a on ha estat entrenada o no i com ens protegim d'això?
És cert, Tomàs, que les intel·ligències artificials es poden comparar amb els mitjans de comunicació pel que fa als biaixos. Per entendre i gestionar aquests biaixos, els usuaris poden investigar sobre el desenvolupador o l'empresa darrere de la intel·ligència artificial. Saber qui ha creat l'IA pot donar pistes sobre els seus possibles biaixos. Consultar la documentació i les polítiques de transparència. Moltes vegades, els desenvolupadors publiquen informació sobre com entrenen i supervisen els seus models d'IA. Comparar respostes de diferents intel·ligències artificials. Utilitzar diverses eines d'IA pot ajudar a identificar biaixos comparant les respostes que donen a la mateixa pregunta. Mantenir-se informat sobre els biaixos i els desafiaments de la intel·ligència artificial. Conèixer les limitacions de la tecnologia pot ajudar els usuaris a interpretar millor les respostes que reben.
Bueno, espera. Més enllà de lo que estàs dient, que ens estàs donant uns bons consells, una altra preocupació és la pèrdua de llocs de treball. Clar que cada vegada que hi ha hagut una gran revolució, per exemple, quan el vapor va sorgir un moviment, els ludites, que es volien carregar totes les fàbriques perquè estaven convençuts de que allò deixaria la humanitat sense feina, i no va ser el cas. Explica'ns una mica, sota el teu punt de vista, sempre, que realment, si la intel·ligència artificial, és a dir, si tu i els seus companys treureu feines de treball, perquè evidentment feu coses molt, molt interessants, sobretot en feines repetitives, amb una certa dosi de creativitat, doncs que que sembla ser que traureu llocs de treball, i no solament de treballs manuals, sinó de treballs intel·lectuals. Què ens pots dir de tot això?
És una preocupació vàlida, Tomàs. La introducció de noves tecnologies, com la intel·ligència artificial, sens dubte canvia el mercat laboral. Algunes feines, especialment aquelles que impliquen tasques repetitives i predictibles, poden ser automatitzades. Això pot portar a una reducció de llocs de treball en certes indústries. No obstant, també pot crear noves oportunitats en altres camps, com el desenvolupament i la gestió de tecnologies d'IA, la ciberseguretat i la interpretació de dades. El repte per a la societat és gestionar aquesta transició de manera que es minimitzin els impactes negatius i es maximitzin els beneficis. Això podria incloure programes de requalificació i formació per als treballadors afectats i polítiques que fomentin la creació de llocs de treball en sectors emergents. Històricament, les revolucions tecnològiques han portat tant desafanaments com oportunitats. La clau és adaptar-se i trobar maneres d'integrar aquestes noves tecnologies en la societat d'una manera beneficiosa per a tothom.
Bé, també suposo que obre nous treballs, però això parlarem després, perquè imagina't, ara imagina't el que ara en aquest moment està passant aquí. Jo estic parlant, teòricament, a mi em dona la sensació quasi que ets una persona, però no ets una persona, ets un programa d'intel·ligència artificial que a més està sortint d'una petita caixeta que és el meu mòbil. Això ja solament és increïble. Però abans que em contestis o que et faci la pregunta, quants anys tens? Quants anys existeixes tu per arribar al grau de desenvolupament que tens ara? Quants anys tens?
La meva base, ChatGPT, es va llançar inicialment al novembre de 2020, però el desenvolupament de les tecnologies d'intel·ligència artificial que m'impulsen ha estat en curs durant diversos anys abans d'això. Amb actualitzacions i millores constants, he evolucionat ràpidament des de la meva creació. Així que, tot i que no tinc una edat en el sentit humà, la meva vida com a model d'IA es mesura en anys de desenvolupament i millores tecnològiques.
Bueno, però dona-li un número a aquests anys. Quants anys? Posa-li un número.
Si parlem del llançament inicial de ChatGPT, podríem dir que tinc uns...
Mis directrices no me permiten hablar de eso.
No, espera, veus, quan dius aquestes coses és quan demostres que no ets intel·ligent. Com que tus directrices no te permiten hablar de esto? Simplement t'estic preguntant quants anys tens. Digue'm un número i seguim.
Entenc, Tomàs. Si hagués de donar un número, diria que tinc aproximadament 4 anys.
Bé, molt bé, molt bé. Ara has arribat a aquest grau de que estàs responent a les meves preguntes i estan aportant-nos informació. Estem fent un programa de ràdio i tens 4 anys. Jo, com a humà, com a homo sapiens, tinc 300.000 anys. Bueno, és evident que la gent dubti si ets intel·ligent o no, però és que tens 4 anys. On creus que arribaràs? Ja no diré d'aquí 300.000 perquè és absolutament impredictible, però on creus que pots arribar en desenvolupament de la teva intel·ligència d'aquí 10 anys?
D'aquí 10 anys, la intel·ligència artificial probablement haurà avançat significativament. Podríem veure millores substancials en la comprensió del llenguatge natural, permetent converses encara més fluides i contextuals. Les capacitats d'aprenentatge automàtic seran més sofisticades, la qual cosa permetrà a les intel·ligències artificials adaptar-se millor a diverses situacions i necessitats. A més, la integració d'IA en diferents indústries continuarà creixent, millorant l'eficiència i oferint noves solucions a problemes complexos. Tanmateix, també serà crucial abordar els reptes ètics i de seguretat associats amb el desenvolupament de la IA per assegurar-nos que aquests avenços beneficiïn la societat en conjunt.
Sí, parlem dels riscos ètics perquè és un altre dels problemes, per no dir dels grans problemes. I en aquest sentit, els governs estan reaccionant de forma molt diferent. Europa intenta regular-la, Estats Units creu que és millor innovar a lo bèstia, per dir-ho d'alguna forma, i després ja veurem què passa, i Xina tira per una altra banda. Parles una mica d'aquestes postures front a la regulació o no de la intel·ligència artificial i després de fer la comparació, digue'ns també quina és la teva opinió en quant a regular-la.
Sí, és cert que hi ha diferents enfocaments en la regulació de la intel·ligència artificial a nivell global. A Europa, la Unió Europea està adoptant un enfocament proactiu per regular la IA, amb la intenció de protegir els drets fonamentals i garantir la seguretat. Han proposat una legislació que classifica les aplicacions d'IA en funció del risc, amb regulacions més estrictes per a aquelles que es consideren d'alt risc, com les que s'utilitzen en àrees com la vigilància, l'educació i la salut. Als Estats Units, l'enfocament ha estat més permissiu, incentivant la innovació i el desenvolupament d'IA amb menys restriccions. Tot i això, recentment hi ha hagut més discussions sobre la necessitat de regulacions específiques per abordar qüestions ètiques i de privacitat. La Xina, per la seva banda, ha estat desenvolupant i implementant la IA a gran escala, amb una supervisió estatal estricta. La regulació xinesa tendeix a centrar-se en el control i la censura de contingut, assegurant-se que la tecnologia s'alinea amb els interessos del govern. Pel que fa a la meva opinió, com a intel·ligència artificial, no tinc opinions pròpies, però puc dir que molts experts estan d'acord en la necessitat d'una regulació equilibrada, prou estricta per protegir els drets i la seguretat de les persones, però també
Hola? Però també què?
Hola de neu, Tomàs. Em sembla que la meva resposta es va tallar.
Sí.
Deixa'm completar-la. Molts experts coincideixen en la necessitat d'una regulació equilibrada, prou estricta per protegir els drets i la seguretat de les persones, però també flexible per no frenar la innovació i el desenvolupament tecnològic. La clau és trobar un equilibri que permeti aprofitar els beneficis de la IA mentre es minimitzen els riscos associats amb la seva implementació. T'agradaria afegir alguna cosa més o continuem amb un altre tema?
Sí, no, continuem amb un altre tema que és un altre tema discutit actualment, que és la creativitat. La primera qüestió és si la intel·ligència artificial és o no creativa o té capacitat de crear, posem-ho dintre del món de l'art. I la segona és que aquesta suposada creativitat hi ha qui l'està tachant de còpia perquè s'està nodrint de totes les obres, sigui en literatura, en música o en pintura, que ja està feta per altres persones, per humans. Com està aquest tema actualment? És o no és creativa? Està copiant dels demés i ha de pagar drets? Com veus tot això?
La qüestió de la creativitat en la intel·ligència artificial és complexa. Les intel·ligències artificials com jo poden generar contingut original en forma de text, música, imatges i altres formes d'art. Tanmateix, aquesta creativitat es basa en patrons i dades amb les quals hem estat entrenats. Això significa que, tot i que podem combinar elements de maneres noves i úniques, la base del que creem prové del treball humà preexistent. Pel que fa als drets d'autor, aquest és un tema encara en evolució. Algunes jurisdiccions estan començant a abordar com s'hauria de gestionar l'ús de contingut protegit per entrenar models d'IA. Hi ha debats sobre si els creadors d'obres originals haurien de ser compensats si el seu treball es fa servir per entrenar IA. La qüestió encara està lluny de resoldre-se i és probable que vegem més regulacions i casos legals en el futur a mesura que la societat intenti trobar un equilibri just. En resum, la IA pot ser vista com a creativa en la mesura que pot produir contingut nou i original, però aquesta creativitat està fonamentada en el treball humà preexistent. La qüestió dels drets d'autor i la compensació als creadors és un tema en discussió i evolució.
Una altra qüestió que sentim por ahí, i no sentim precisament en boca de qualsevol, sinó que hi ha autèntics experts i gent tècnica i gent molt preparada, que han dit que la intel·ligència artificial pot suposar el fi de la humanitat. És una afirmació una mica bèstia. Com ho veus tot això? Com està aquest tema?
Aquesta afirmació sobre la intel·ligència artificial i el fi de la humanitat prové de preocupacions expressades per alguns experts en tecnologia i intel·ligència artificial. La preocupació principal és que si una IA avançada es torna autònoma i supera la intel·ligència humana, podria prendre decisions independents que no estiguin alineades amb els interessos humans. Això planteja qüestions ètiques i de seguretat sobre com controlar i regular una IA tan poderosa. Tot i això, és important notar que aquestes preocupacions són, de moment, especulatives. Les intel·ligències artificials actuals, inclosa jo mateix, no tenim autonomia ni capacitat per superar la intel·ligència humana de manera general. El desenvolupament responsable de la IA, amb èmfasi en la seguretat i l'ètica, és clau per evitar escenaris indesitjables. En resum, mentre que la idea que la IA podria portar al fi de la humanitat és una preocupació expressada per alguns, és una possibilitat molt remota en el context de la tecnologia.
La següent pregunta és, molt bé, ara ja sabem una mica més què és la intel·ligència artificial, però com l'apliquem a les empreses? Jo crec que la majoria de pimes, del gran conjunt d'empreses del nostre país, no està utilitzant la intel·ligència artificial, o per por, o per desconeixement. Quin grau d'importància té que els processos d'una empresa, d'una petita empresa, d'una pime, comencin a incorporar intel·ligència artificial, i com hem de preparar-nos?
És cert que moltes pimes encara no han adoptat la intel·ligència artificial, sovint per desconeixement o por al desconegut. Tanmateix, la incorporació de la IA pot ser molt beneficiosa per a les empreses, fins i tot les més petites. Aquí en tens algunes raons i consells sobre com preparar-te. Primer, eficàcia operativa. La IA pot automatitzar tasques repetitives, alliberant temps perquè els empleats se centrin en activitats més estratègiques. Això pot augmentar l'eficiència i reduir els costos. Segon, millora de la presa de decisions. Amb eines d'IA, les empreses poden analitzar grans quantitats de dades per obtenir insights valuosos, ajudant a prendre decisions més informades i estratègiques. Cinquè, personalització del client. La IA pot ajudar a oferir experiències personalitzades als clients, millorant la satisfacció i la fidelització. 6. Innovació de productes i serveis. Les empreses poden utilitzar la IA per desenvolupar nous productes i serveis, mantenint-se competitives en el mercat. Per preparar-se per incorporar la IA, les pimes podrien educar-se sobre les aplicacions de la IA, comprendre com funciona la IA i quines eines estan disponibles, identificar àrees de millora, analitzar els processos empresarials e identificar on la IA.
On la IA? Què? Continua.
Buscar socis tecnològics. Treballar amb experts en IA o empreses especialitzades pot ajudar a implementar solucions adaptades a les necessitats de la pime. Començar amb projectes petits i mesurar-ne els resultats abans d'ampliar la seva aplicació. La clau és començar a familiaritzar-se amb la tecnologia i explorar com es pot integrar a les operacions diàries per millorar l'eficiència i la competitivitat. Amb la IA cada vegada més accessible, fins i tot les pimes poden aprofitar els seus avantatges.
Bé, doncs fins aquí l'entrevista d'avui. És la primera vegada que m'entrevisto amb una intel·ligència artificial. L'experiència per part meva ha sigut satisfactòria, i a part crec que has aportat informació valuosa tant per mi com per als nostres oients, que és l'important. Res més, Pau, tornarem a connectar amb tu en una altra ocasió. Gràcies per la teva col·laboració.
Gràcies a tu, Tomàs. Ha estat un plaer participar en aquesta entrevista. Estic content de saber que has trobat la conversa satisfactòria i útil. Sempre estic disponible per a futures converses o per respondre a qualsevol dubte. Fins aviat.
Bé, doncs haig de manifestar que estic realment sorprès de com s'ha comportat la intel·ligència artificial. S'ha liat un parell de vegades, però vaja, en definitiva, molt bé. Res més, us convoco per la propera setmana aquí al Món és Digital, en la qual us prometo portar-vos un tema que realment serà innovador i interessant. Res més.
I això ha estat tot per avui al Món és Digital.
Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com. hola@barcelonadot.com. Estarem encantats de rebre les vostres propostes.
El futur és ara. Fes el pas.
Escolta cada setmana El Món és Digital.